els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vinga, va, doncs avui dimecres 19 de març, dia de Sant Josep i dia del pare. Volem parlar precisament d'aquesta figura, la del pare, i per fer-ho saludem, com sempre, a aquesta hora el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Mira, Leo, ara volem parlar, ho dèiem, sobre la figura del pare, tenint en compte que és una figura que ha entrat en moltíssimes qüestions. Des de la figura tradicional familiar fins al pare espiritual o el pare fundador d'una institució, d'un lloc concret, d'un organigrama, d'una idea... Perquè al cap i a la fi... Solem usar aquesta figura del pare com a ens creador, tant diví com terrenal, però com hem arribat a aquesta estructura? Forma part d'una estructura eminentment patriarcal o va molt més enllà d'això? Els nous temps estan canviant aquesta percepció? Doncs bé, li traslladem, com sempre, totes aquestes qüestions al Leo. Leo, què significa o com hem de ressignificar la figura del pare?
La figura del pare és un marrón.
És un dia com avui és genial. Mira, t'aplaudeixen dins la peixera.
És un marrón, la veritat. O sigui, perquè, a més, sempre que menciono el pare, penso en Freud, però sobretot penso en Lacan, dient la veu del pare, no? L'autoritat, no? El pare és l'autoritat. És l'autoritat, és la cadena de comandament, és el poder, és el sol, és el patriarca, és... Uf! Jo no sé si l'hem de ressignificar, el pare. Jo crec que l'hem d'abandonar. O sigui... És la figura per excel·lència, no? És el creador, és l'ens protector, és l'ens que dota de sentit, no? És a dir, quan Iregaray, que és una autora meravellosa, es pregunta per aquesta història patriarcal, no? Apareix, el primer de tot que apareix és el pare. És la figura del pare, no?
Clar, ara m'ho deies, eh? Més enllà de l'ús lingüístic acadèmic, Leo, la figura del pare... em deies, és la figura de l'autoritas, de l'autoritat, però sí és cert que també s'ha lligat a dos altres conceptes gairebé antagonistes, com són l'ordre i la protecció.
Bueno, antagonistes no sé si ho són, no? O sigui...
No són antagonistes?
Ordre i protecció. No, en nom de l'ordre es protegeix, en nom de l'ordre es protegeix, no? És a dir, l'autoritat justifica el seu ordre a través de la idea de protecció. O sigui, jo crec que una de les coses més clares on podem veure això és la idea que hi havia al feudalisme, no? Uh-huh. On hi havia el rei, era el pare espiritual o el pare no sanguini dels súbdits, i en aquest sentit ell tenia una obligació de protecció sobre el vassallatge, no? Tenia una obligació de protecció sobre els camperols, sobre els diferents ciutadans no, sobre els diferents, vassallos. I a canvi ell tenia l'ordre, tenia el poder de l'ordre per assegurar aquella protecció, no?
Uh-huh. Potser sí. jo em ressignificava a mi mateix quan deia antagonistes en el fet de l'ordre i la protecció, perquè entenia l'ordre com a ordenar.
Sí.
I la protecció com a abraçar.
Clar, el que succeeix és que moltes vegades jo crec que l'ordre acaba sent una cosa i la protecció, és a dir... Hi ha una figura molt complexa en l'home, diríem, no? Que, o sigui, al final, quan pensem en l'home, pensem en el pare. Uh-huh. No? Són dos conceptes que van lligats, no? I hi ha una idea... Jo crec que la figura és una figura molt complexa, sobretot quan pensem en la figura del pare, no? És una figura que, curiosament, en la família nuclear, no? Lo típic, no? Això que ens estem imaginant tots, és una cosa que ens pensem que és molt antiga, però és una cosa que es crea més o menys als anys 60, més o menys, però ho tenim molt naturalitzat, ho tenim com si hagués sigut per sempre, però és dels anys 60. Hi ha algo molt complex de figura del pare, que és que el pare ha de ser una figura autosostinguda, uh-huh. És a dir, s'ha de sostenir a si mateix a nivell emocional i a nivell espiritual, i a nivell també de menjar i tot, no? I ha de ser una figura proveïdora, no? Que ha de proveir a la seva família i a la seva comunitat, a la dona, als fills, etc. I se n'ha de cuidar d'ells, alhora que no pot expressar la càrrega que suposa allò per ell, no? Ha de dur aquella càrrega de manera valenta i viril, no? Uh-huh. Llavors, ha de protegir a la seva família, però d'una manera que acaba generant una desvinculació segons la qual el pare, en nom de proveir a la família i protegir-los i cuidar-los i ordenar-los, ordenar la seva vida perquè puguin tindre una bona vida, no? Al final l'objectiu és que els fills tinguin una bona vida i la dona tingui una bona vida, el que acaba succeint és que acaba sent incapaç de protegir ni d'ordenar. Al final, el pare el que acaba fent és acaba imposant la seva pròpia idea de al final s'acaba convertint en un pare, una figura ausent, no? Una figura ausent, una figura que espera un poder representacional sense tenir presència.
Sovint hem parlat amb el Leo de la qüestió de casa, de la llar, de la família. I ara m'ho deies una miqueta, eh? Quin paper hi juga la figura del pare en tot plegat, tot i que hagi nascut, com deies, als anys 60, aquesta idea?
Què vols dir? O sigui, perdó, pots repetir, s'ha d'estar una mica despert, ho sento, eh? Deia, no. Se m'ha passat una idea pel cap i m'he perdut, ho sento molt.
Dic que deies que sovint, parlàvem amb tu d'aquesta idea de la qüestió de la casa, de la llar, de la família, i que tot i que ara m'ho expliquessis una miqueta, sí que avui que ens expliques això, quin paper hi juga la figura del pare en tot plegat? En la família.
Clar, òbviament, és una figura fonamental a nivell simbòlic. Sobretot et diria, no? El pare és qui dota de sentit, és qui... el pare és la llei. En un sentit psicoanalític, en un sentit polític, o sigui, el pare és la llei del pare, no? I és la llei. I en aquest sentit, a partir de la llei del pare, es defineix la mare, que és qui té... Qui fa que la llei no trenqui el fill? És qui fa que, d'alguna manera, la cura que possibilita la mano dura de la llei, no? D'alguna manera. Però sí que és veritat que el pare és la figura arquetípicament fonamental dintre de la família, no? I això és, evidentment, molt problemàtic, no? Però sí, és el core, és el fonament, el pare.
Fa 15 dies, Leo, parlàvem dels canvis. Tota aquesta figura, entesa com la figura del pare, està canviant?
Sí. Està canviant, però com les coses canvien, que és no ben bé, no? És a dir, és de la mateixa manera que podríem dir, vale, hi ha hagut un canvi als Estats Units des del moviment dels drets civils? Sí. Vol dir que deixa de ser un país racista? No. Vull dir, aquí jo crec que aquesta és una mica la resposta que puc donar, no? És a dir, està havent una figura amb el canvi del pare? Sí, clar, evidentment, no? Jo crec que el pare, igual que l'home, igual que la masculinitat, és una figura que està en crisi, no? Que sempre ha estat en crisi, ojo, eh? Sempre ha estat en crisi, o sigui, des de que la masculinitat sempre ha estat en crisi, no? Això es diu ara, els homes estan en crisi, bueno, sempre ho han estat, però diríem que està clar que hi ha un procés de transformació, un procés de canvi, que jo crec que els pares no s'estan sabent adaptar massa bé, igual que els homes, però sí que és cert que hi ha una pèrdua d'autoritat òbvia, no? O sigui, aquesta figura on el pare podia fer el que sortís als nassos i la dona no preguntava res i els fills ho veien, doncs això s'està desmuntant, no? Aquesta jerarquia tan òbvia s'està desmuntant. Això no vol dir que el pare no segueixi tenint una força molt potent dintre la família, no? Però sí que és veritat que les coses estan canviant en aquest sentit. O sigui, les estructures estan rebaixant, jo diria.
T'ho pregunto clar, eh? El pare ha d'aprendre a ser més mare?
Sí i no. Sí i no. Jo crec que el que hem d'aspirar és que no hi hagi ni pare ni mare. Això és el que hem d'aspirar. No volem homes més femenins i dones més masculines. Volem l'anul·lació d'aquestes etiquetes que ens permetin estar molt més còmodes al món, no?
Perquè és inherent, és a dir, quan jo et dic el pare ha d'aprendre a ser més mare, ara em deies no estem feminitzant la figura del pare o no va per aquí la cosa. Inherentment, quan jo et parlo de pare i de mare, ho hem de lligar a un gènere?
No és que ho hem de lligar.
O ho hem de lligar, perquè abans em deies la figura del pare és un símbol.
Sí, és un símbol total. No, o sigui, la mare pot ser el pare, també diríem, no? A nivell simbòlic. Hi ha una realitat material al símbol, tampoc podem negar-la, però, sens dubte, no? Al final, el pare i la mare no biològics són arquetips, no diríem, són una mena d'arquetip, no? Que és un arquetip que funciona per un lloc, per un altre, no? Però sí que et diria que el que crec que succeeix, d'alguna manera, és que hi ha una sèrie d'atributs que es vinculen a la figura del pare i a la figura de la mare, no? Per exemple, la figura del pare, amb tot el problemàtic que pot arribar a ser, sí que se li vinculen uns atributs, per exemple, de direcció, d'acció, sobretot, no? D'ajudar-te a tindre un cert sentit de direcció, una certa accionalitat a la vida, no? I a la mare, per exemple, se li atribueixen una sèrie d'atributs d'escolta, afectius, d'intel·ligència emocional, d'empatia, de simpatia, d'afecte, no? Que són atributs que no són estàtics al pare o la mare, però sí que s'han atribuït. Jo crec que sí que seria interessant molt, òbviament, no? Que hi hagués una barreja d'aquests dos, no? I crec que un ser humà útil per la societat i per la família, un ser humà a una bona vida, ha de posseir tant la capacitat per l'acció i per la decisió i per agafar la... i per manar quan ha de manar, no? Per assumir el rol de coger les riendes. A vegades és important també saber quan has de dir no, ara hem de fer això, i al mateix temps tindre tota una capacitat emocional, d'escolta, d'empatia, de poder comprendre la gent, no? Més enllà de la pròpia vida.
Estàvem parlant de la figura del pare, tant del pare com de la mare, en l'àmbit de la llar, de la família, en les qüestions de casa, que les hem tractat ja moltes vegades amb en Leo, però clar, quan jo abordava aquest tema, el del pare, em sorgien molts dubtes, i ho dic perquè quan ens posem al cap aquest símbol, el símbol de pare, ens sorgeix gairebé també inherent la figura del pare espiritual, que gairebé es ressignifica amb la paraula de guia espiritual, no? Uh-huh. Que és aquesta opció que deies de trobar el camí, uh-huh, no? D'agafar aquesta acció.
Total, a mi em sembla molt més interessant parlar de guia que de pare espiritual, no? Perquè Maria Zambrano, per ella, la figura del guia és la figura més interessant de totes, no? A nivell de... per ella el pensament hauria de ser com una guia i l'espiritualitat ha de ser com una guia, no? I ella agafa de referència claríssimament a Sant Juan de la Cruz i a Santa Teresa de Jesús, no? Són les dues figures de referència que té ella en la qüestió de la guia, la guia espiritual. Em sembla molt interessant la figura del guia espiritual, perquè el guia és una persona que coneix allò per on et durà, no? Coneix el reialme, aquell reialme, aquell regne, però no imposa una... El guia suggereix i et sedueix i et diu, mira, aquí tens això, no? Sí. I jo tinc aquestes eines que et puc donar, que poden ser molt interessants, però no et diu, les coses són així i no així, no? T'ofereix un àmbit de llibertat en el qual ets tu al final la persona que explora tot aquell camí, no? Jo crec que és l'interessant del guia, no? A mi m'agrada molt el concepte de guia i al final potser hauríem de... Una societat postpaternal seria una societat del guia, en canvi del pare, no? Seria...
Em deies, també, mira, avui fem referència bastant al programa de fa 15 dies, quan parlàvem d'aquells canvis, no? Perquè ara em parlaves de llibertat, no? El guia és la figura que ens dona aquesta llibertat, però una llibertat dins d'un ordre.
Clar, i dins d'un ordre i sobretot dins d'un saber. O sigui, a vegades, no, crec que hi ha un conflicte, que és el conflicte clàssic, per exemple, de la contracultura i de l'estètica i l'art i el segle XX, no? Especialment a la segona meitat del segle XX, que és los jóvenes contra los viejos, no? És una mica el conflicte arquetípic, no, de la societat postclasse. Uh-huh. És el conflicte entre els joves i els pares i els fills, entre els avis i els xavals, no? És el conflicte del rock and roll, no, diríem.
La rebel·lia del jove.
La rebel·lia del jove, no? Què passa? La rebel·lia del jove, moltes vegades... hi ha un punt de... és insensata, perquè confon el pare amb el guia. I és interessant, no? I es vol rebel·lar contra el pare, i rebel·lant-se contra el pare es torna arrogant i es pensa que no cal que cap experiència vital és vàlida, no? Això és una cosa que passa molt avui en dia, crec, amb la relació intergeneracional, que és que la gent jove, no, d'alguna manera, pretén... no vol el món de fa 50 anys, 70 anys, per motius legítims, però amb això invalida tota l'experiència de la gent que ha viscut aquell món, no? Mm. Llavors es torna una cosa molt absoluta. En canvi, la figura del guia crec que és interessant perquè allà es torna interessant perquè no imposa, no diu el món de 50 anys era millor, però et diu, ostres, hi ha tot un coneixement vital, històric, no, de gent que ha viscut que a tu potser et pot servir. No et diu, has de fer això, et diu, home, doncs jo potser que he viscut 80 anys, totes aquestes coses que m'han passat a mi, potser a tu et poden servir per aprendre alguna cosa i no anar amb el pal de bastó, no? fotent cops sense entrar-se d'on s'està. Vull dir, que hi ha uns sers humans que han viscut abans que tu i han explorat i han tingut els mateixos problemes que tu i han tingut neguits, i han tingut reptes, i han tingut alegries i plors... I en aquest sentit, el guia et diu, ostres, hi ha tota una experiència humana que val la pena passar-la de generació en generació sense imposar-te allò. No, no és un GPS, és un mapa.
Ara m'has obert una porta que m'ha agradat, que m'ha agradat molt i l'estaves contestant ara, eh? Però guia, savi i pare són el mateix?
No. Moltes vegades... Em diria una cosa una mica qüestionable, però... moltes vegades el guia es fa... O sigui, el que vol... et diu que és guia, es fa passar per savi, però el que vol és ser el pare.
Explica'm-ho, això.
Això, home, això és Osho. Això és el New Age, les sectes New Age. Són això, no? Aquest guia espiritual, que en realitat no és un savi, però que vol ser un pare i dir, aquí mando jo i doneu-me pasta, no? D'alguna manera. No són sinònims. És a dir, el pare pot tenir algú de savi i algú de guia, i el guia pot tenir algú de pare. O sigui, no són conceptes excloients entre ells, no? Però no són identitaris entre ells, tampoc.
Parlàvem de la figura del pare en la família, ara parlàvem en terreny espiritual, i encara hi ha una altra cosa a l'inici de la secció de filosofia mil·lennial avui amb el Leo, que era el pare fundador. Li atribuïm al pare... Posa cara de... Ai. Però és veritat, li atribuïm al pare el rol de fundador.
Total. O sigui que al final, Ròmul i Rèmul, els pares fundadors d'Amèrica, Napoleó, qui sigui, no? Carles no sé quantos, Gifrel no sé què...
Bueno, qualsevol científic que hagi descobert qualsevol cosa, no? El pare
de... El pare de no sé què, el pare... Sí, total.
Pare de la ràdio, Marconi.
Sembla que tingui una autoritat, no? O sigui, però això és una concepció, curiosament, aquí tothom està sent heideggerià sense saber-ho.
Però no diem la mare de...
Bueno, ara això sí que es diu avui. Madre, saps? O sigui, com... Algú que té estil és una mare, saps? En plan... Mothering.
No sabia, jo m'estic quedant enrere.
Total.
Però és veritat, jo crec que hi ha milers d'inventores a les que no els hi hem dit mai mare.
No, clar, perquè la figura, al final, és la diferència que jo sempre dic entre el xef i la cuinera, no? És una mica el mateix. És veritat. O sigui, el pare, no?, d'alguna manera, és aquell que és el mite del geni. Una altra punyetera vegada que estem aquí atrapats en Occident. Bueno, en general, al món estem atrapats, no?, a través de la modernitat, en l'heroi de la modernitat, que és el geni. El geni que inventa i crea i descobreix, no? És a dir... El gran científic, no?, que va descobrir amb la seva genialitat la teoria de no sé què, o el no sé quantos. I és com, i s'invalida les desenes i desenes de persones que han participat en aquella en la investigació, en la comunitat científica, vull dir, es parla sempre del pare fundador dels Estats Units, però no es para i no es parla dels esclaus que van aixecar el país, i els immigrants, i les dones, i de més, no? És a dir, com... Tots aquests grans descobridors, sense les dones, sense els migrants, no haguessin pogut fer res. Res. No? I al final, el pare el que fa... El pare de, això que dius tu, és el padre de no sé què. O el pare de la ciència, el pare de l'economia, el pare de tot, invalida la comunitat que ho ha creat. I caiem una altra vegada en pensar que hi ha un geni creador que ha inventat alguna cosa, no? Que curiosament és un home, i ja té l'autoritat sobre allò, també.
Darrere de tot això hi ha estructura patriarcal o no t'ho dic res a veure?
Clar que la té.
Sí, eh?
Home, per favor. És com el cel és blau i la terra rodona.
Redundant.
Exacte, redundant.
Abans et preguntava sobre la figura del pare o el símbol de pare en la família. Ara t'ho pregunto per tot això que hem parlat avui. Els nous temps canvien aquesta la percepció d'aquesta estructura o ho estan perpetuant?
Sí. És a dir, l'estructura canvia, però la norma es reprodueix de manera salvatge, no? És a dir, tota igual que la contracultura que volia canviar el món s'ha acabat convertint en el producte més estimat del capital. Vull dir...
Ja en parlarem d'això, de la contracultura com a ésser cultural.
Sense la contracultura dels anys 60, Apple no existiria. Vull dir, És a dir, ja Apple ha canviat les coses, la contracultura va canviar les coses, sí. És a dir, com va canviar, és doncs el mateix amb això del pare, no? Canvia l'estructura, sí, però les noves formes acaben sent la reproducció de la llei, el pare. No? És a dir, poden haver-hi modificacions, però al final la llei del pare és que és una llei molt forta, eh? És una llei... No hem de ser nosaltres... Clar, no hem de cometre l'error de la contracultura que va cometre, de pensar-nos que nosaltres podem abandonar la llei del pare així com si... Ah, no, nosaltres ja... És el que diu la generació avui en dia. Ah, no, nosaltres ja la figura del pare i tot això ja a nosaltres no ens diu res i no sé què. I després tenim relacions de parella i acabem reproduint la mateixa merda. Vull dir que no som... No, que arrogants nosaltres, no? Pensant-nos que som un altre pare que pot abandonar el pare anterior, no? I sense parricidi. No. Aquí... Vull dir,
menjaràs crema, Sant Josep, avui o no?
Avui?
Dia del pare?
Dia del pare, doncs... Pues un altre dia, com sempre, no? I a mi què vols que et digui? A mi la figura del pare, vaja.
Leus Plomà, com sempre, moltíssimes gràcies per aquest llenguatge que avui jo ja m'estic acostumant a no entendre'l. Us fareu la idea que sí, que el millennial soc jo, ell és el centennial.
Apa, l'implaer.
Leus, com sempre, gràcies.
Vaja, molt bé. Adéu-siau.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Un podcast de Ràdio Estat.
Saps que les dones dediquem 15 hores més a la setmana a la llar? Tan senzill com compartir les tasques de casa.
Tan senzill com feminisme. 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.